TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 3 de novembre, en què destacam que l'Agència de les Nacions Unides pels Refugiats, ACNUR, constata un increment de l'arribada de migrants a les Balears des de Somàlia. És un nou fenomen extraordinari pel recorregut que fan aquestes persones. Han de creuar pràcticament tot el desert del Sàhara d'est a oest i també per la seva vulnerabilitat. ACNUR s'ha reunit amb persones arribades d'aquest origen a Mallorca i a Eivissa que descriuen una ruta on molts són víctimes de treballs forçosos, violència sexual i detencions. Paula Barrachina n'és la portaveu a Espanya. Són declaracions a IB3 Ràdio.
Son víctimas de mutilación genital femenina y huyeron de Somalia debido a la situación de violencia y conflicto, incluida también persecución por parte de grupos armados y situaciones graves de violencia sexual i de gènere.
Aquest 2025 n'han arribat prop de 1.500 a través de la ruta del Mediterrani Occidental, que és la que uneix el nord d'Àfrica amb les Balears i la península, i ja representa un 12% dels desembarcaments. Tot d'una ho ampliam en una jornada en què també altres qüestions destacades. Perquè comença un judici històric al Tribunal Suprem, per primera vegada un fiscal general de l'Estat seurà al banc dels acusats.
Álvaro García Ortiz s'enfronta a una condemna de fins a 6 anys de presó per la presumpta filtració de dades tributàries de l'empresari Alberto González Amador, la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La fiscalia defensarà la innocència del seu cap. En aquest cas, el judici no es retransmetrà en directe i s'espera que la sentència es conegui a finals d'any.
I encara en crònica de tribunals, avui ha de declarar els jutjats de Catarroja en qualitat de testimoni la periodista Maribel Vilaplana, qui va dinar amb el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el dia de la Dana.
Això el mateix dia en què Mazón ha convocat els mitjans per parlar del seu futur, tot després d'una reunió ahir amb el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. Entre les opcions que més ressonen, hi ha renunciar al càrrec o convocar eleccions anticipades.
El conductor del cotxe implicat en l'accident mortal a Palma, on va morir un jove motorista, no tenia carnet de conduir. Podria passar en les pròximes hores a disposició judicial.
Els altres quatre ocupants del turisme que, com el conductor, va fugir del lloc dels fets a la carretera de Solla també van ser detinguts. Finalment, aquests, però, han quedat en llibertat.
La Guàrdia Civil continua amb la investigació sobre la mort de 27 cans de caça localitzats dins una furgoneta de transport especial per animals a bord d'un vaixell que cobria la ruta marítima de Barcelona a Palma.
El vaixell va atracar dissabte el port de Palma, el Seprona, ha requerit que es practiqui una necròpsia a alguns dels cans per determinar la causa de la mort. Els propietaris demanen explicacions i que s'aclareixi què va ocórrer. Tomeu Boades és el president de la Societat de Caçadors La Veda de Sa Pobla.
Jo no crec que ells vulguin anar contra ningú, però sí que s'aclareixi el que ha passat, ¿vale? I bueno, a partir d'aquí, pues, prudència, també no hem de... No hem d'especular en res, però sí que s'aclaresqui el que ha passat, perquè ja t'he dit que aquestes famílies estan vivint un autèntic drama.
I en els esports, derrota del Mallorca, la Cartuja contra el Betis per 3-0. Magda Estelric, bon dia.
Bon dia. Nova derrota del Mallorca d'Arrasate davant un Betis que va deixar resolt el partit abans del descans amb 2 d'Antoni i 1 d'Abde. L'equip torna de Sevilla després de patir una de les golejades més dures d'aquesta temporada i tornar a mostrar febleses importants en defensa. Lucas Bergström va debutar a la Lliga, la porteria substituint el lesionat Leo Román. El Mallorca té ara 9 punts i si l'Oviedo guanya el seu partit d'avui a l'Osasuna, acabarà la jornada en posició de descens.
I pel que fa al temps, quina jornada esperam avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui encetam una jornada amb possibilitat de precipitacions, principalment entre el nord, el centre, el llevant de Mallorca i també cap al ponent de Menorca. De fet, a hores d'ara ja tenim algunes gotes principalment a la zona del canal de Menorca i en alguns punts també de l'oest de Menorca ja comencen a caure també algunes precipitacions. Però serà sobretot durant les hores centrals de la jornada que aquestes puguin agafar més importància. No plourà arreu, cauran de forma local, però allà on descarreguin ho faran de forma moderada. D'altra banda, el vent bufa entre fluix i moderat de tramuntana i també de gregal. Això farà que entre el nord de Mallorca i de Menorca la situació marítima sigui més complicada, marcada per la forta maror. I tot això estarà acompanyat per una refrescada en el termòmetre, esperant que els valors més elevats d'aquesta jornada girin entre els 20 i els 23 graus aproximadament. Fins i tot a punts de Menorca ens podríem arribar a situar per sota del llindar dels 20 graus de màxima. Ara mateix tenim a les Pitiuses 17 graus a Sant Carles i de 8 a Eivissa. A Mallorca, 11 graus a Vilafranca, 12 a l'Aro i 13 a Alcúdia. I a Menorca, 14 graus a Llucmassanes i 15 a Ciutadella.
Són les 8 i 5 minuts amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles i Caterina Bany. Escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El 12% dels migrants en situació irregular que arriben en barca a les Balears i a la península a través del Mediterrani són de Somàlia. En total, més de 1.500 enguany. És un fenomen nou, és un fet extraordinari perquè cal tenir en compte que aquest país es troba a la part més a l'est de l'Àfrica, és a dir, que travessen el desert del Sàhara pràcticament de punta a punta per pujar a una barca a Algèria cap a les illes. L'Agència de les Nacions Unides pels Refugiats, ACNUR, s'ha reunit amb algunes de les dones arribades a Mallorca i a Eivissa i descriuen una situació de total vulnerabilitat. Aquesta agència de l'ONU ha detectat un increment de les arribades de persones amb les condicions per sol·licitar asil, protecció internacional.
Sobretot de Somàlia, que aquest 2025 ja és el segon país d'origen per darrere d'Algèria i el Marroc, però també de països com Mali, Burkina Faso i el Sudan. Tots ells creuen per l'anomenada ruta mediterrània occidental, la que més creix a tota Europa, i la meitat arriben a la península i l'altra meitat a les Balears. Paula Barranchina és la portaveu d'ACNUR i descriu una ruta molt dura per arribar als ports de sortida. De camí són víctimes de treballs forçosos, violència sexual i detencions.
Sus trayectos, que a menudo duraron entre 5 meses y un año, implicaron un tránsito de alto riesgo por diversos países, incluidos Libia y Argelia. Y muchas de las personas con las que hemos podido hablar mencionaron la falta de acceso a sistemas de protección a lo largo de todo el trayecto, de toda la ruta.
L'Agència dels Refugiats de la ONU recomana evitar els retorns forçosos d'aquestes persones a Somàlia perquè això podria suposar a aquestes persones un risc per a la seva vida. Allà, diu Barrachina, es viu una crisi múltiple.
Un conflicto armado de más de 3 décadas, graves violaciones de derechos humanos, episodios de violencia generalizada y los efectos también devastadores del cambio climático, con sequías recurrentes, con inseguridad alimentaria y desplazamientos internos masivos.
De fet, prop del 95% de persones provenients de Somàlia que han demanat aquest 2025 a Espanya una resolució de protecció internacional els ha estat favorable, ja que es considera que compleixen els requisits.
Tot això després d'un diumenge en què han arribat dues noves embarcacions a les costes de Balears amb 21 migrants a bord. I avui comença un judici històric al Tribunal Suprem. El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, seurà al banc dels acusats per presumpta revelació de secrets. S'enfronta a una condemna de fins a 6 anys de presó, 12 d'inhabilitació i una multa de més de 400.000 euros. La fiscalia, però, manté que no hi ha delicte.
García Ortiz serà jutjat per la presumpta filtració d'un correu electrònic amb informació d'un suposat frau fiscal de l'empresari i també parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Els fets es remunten a dia 2 de febrer de l'any passat, quan l'advocat Carlos Neira va enviar un correu al fiscal general admetent que González Amador havia comès 2 delictes fiscals i li proposava una conformitat per reduir la condemna. I aquesta escrita és precisament el que es va acabar filtrant a la premsa i l'objecte pel qual García Ortiz està ara acusat. Ara bé, en un primer moment es va sostenir que havia estat al revés, és a dir, que era el fiscal general qui havia oferit el pacte. Ara El jutge instructor del cas li atribueix la filtració del correu al fiscal general, mentre que l'advocacia de l'Estat defensa que va demanar els correus per informar de manera veraç.
Està previst que el judici dura dues setmanes, fins a dia 13 de novembre, i que declarin fins a 40 testimonis. Entre d'altres, destaquen Miguel Ángel Rodríguez, que és el cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, i Pilar Sánchez Acera, la número 2 del PSOE de Madrid. García Ortiz serà dels darrers a declarar previsiblement el 12 de novembre. El cas continua centrant part de l'actualitat política. El PP afirma que el fiscal general encara és a temps de dimitir, mentre que els socialistes diuen que els populars esperen arribar al poder, diuen textualment, amb la col·laboració d'alguns jutges.
El Partit Popular afirma que García Ortiz encara és a temps de dimitir. Cuca Gamarra és la vicesecretària de Regeneració Institucional del PP.
El fiscal general del Estado va a ser juzgado por haber cometido presuntamente delitos vulnerando los derechos fundamentales de un ciudadano y haberlo hecho presuntamente en el ejercicio de su cargo. Y con un objetivo, la persecución de un adversario político por parte del presidente del gobierno.
Els socialistes apunten a la col·laboració d'alguns jutges perquè el PP aconsegueixi arribar a la Moncloa, ho ha dit Óscar Puente, ministre de Transports i Mobilitat Sostenible.
Porque viven esperando que la Moncloa les caiga, les venga llovida del cielo sin hacer absolutamente nada por llegar a ella, porque están confiados en que con la batería mediática que tienen, con el poder económico que tienen empujando por detrás y con la colaboración de algunos jueces, pues no tienen que hacer nada más, ¿no? El trabajo se lo van a dar hecho otros.
I avui també estaran pendents dels moviments del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, qui ha de comparèixer avui per aclarir el seu futur. Entre les opcions que més ressonen hi ha la de renunciar al càrrec o convocar eleccions anticipades. En cas que opti per cedir la presidència a una figura de transició, mantindria l'escó de diputat i l'aforament de manera que estaria protegit davant del procés judicial que investiga la gestió de la Dana. Tot això coincidint amb el període de reflexió que va anunciar després del funeral d'Estat de dimecres passat i una vegada s'ha reunit aquest diumenge amb el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Fora de pronunciaments oficials del PP, fonts de la formació o pròximes al partit han informat de moviments que encaixen amb la retirada de confiança a Mazón, especialment pel que fa a la delegació del partit a la Comunitat Valenciana. Fins i tot es parla de qui el podria succeir com a candidat a la visa a la presidència de la Generalitat. Seria el president de la Diputació de València, Vicent Mompó. A proposta dels barons populars a la comunitat, també apunten a la batllessa de València, Maria José Català.
I mentrestant, les associacions dels familiars de les víctimes de la Dana i l'oposició reclamen la dimissió de Mazón.
La secretària general del Partit Socialista del País Valencià, Diana Morant, ha dit que el president de la Generalitat ha de dimitir. En un missatge a la xarxa Social Eats ha afegit que qualsevol altra opció que no sigui aquesta, que no sigui dimitir, és faltar al respecte als valencians. També s'ha pronunciat el ministre de la Funció Pública, Òscar López, assenyala que la dimissió arribaria amb un any de retard.
Esta semana vivimos un acto donde yo creo que muchos dirigentes del PP que quizás no eran conscientes vivieron en primera persona una situación verdaderamente dura, ¿no? Y la pregunta que estaba en el aire, que todo el mundo se hacía, es ¿de verdad merece la pena un año después y conociendo el dolor y conociendo las mentiras y conociendo cómo el señor Mazón no estuvo donde tenía que estar? ¿Merece la pena de verdad? Y la respuesta es muy evidente. Todo el mundo sabe que no merece la pena y que el señor Mazón no debería ser ya presidente de la Generalitat Valenciana.
Així mateix, ahir, més d'un centenar de persones es varen concentrar a les portes del Palau de la Generalitat.
L'atenció mediàtica avui també passa en els tribunals. La periodista Maribel Vilaplana, qui va dinar amb Mazón el dia de la Dana, està citada a declarar a les 9:30 com a testimoni davant la jutgessa que n'investiga les eventuals responsabilitats polítiques.
L'objectiu és que aporti informació d'interès per a la investigació, ja que entenen que pot oferir detalls sobre el procés que es va seguir l'hora baixa dels fets en la presa de decisions. De moment, la jutgessa li ha demanat que aporti el tiquet de l'aparcament. Per altra banda, demà, representants de les víctimes compareixeran a la comissió del Congrés que investiga la Dana i dimecres està prevista una remodelació del Consell després de la sortida del vicepresident segon, Francisco José Gampàmpols.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8 i 14 minuts. S'espera que a les pròximes hores declari davant el jutge el conductor del cotxe implicat en un accident mortal on va morir aquest cap de setmana un jove motorista a Palma. Els altres quatre ocupants del turisme, que també van fugir del lloc a la rotonda de la ITV de la carretera de Solla, han estat arrestats, tot i que finalment han quedat en llibertat.
La víctima tenia 27 anys i de les darreres investigacions ha transcendit que el conductor del vehicle no tenia carnet de conduir. Va ser detingut a nit mateixa després d'entregar-se a la policia. El detingut amb antecedents està acusat d'un delicte d'omissió del deure de socors en fugir del lloc de l'accident i un altre de furt, ja que el turisme sinistrat era robat. Tot i això, el detingut ha donat negatiu en el test de drogues. El sospitós ja ha passat a mans de la Policia Nacional, qui s'encarregarà de finalitzar les diligències. El sinistre mortal va succeir ben de matí a les 6 en el quilòmetre 4,5 de la carretera de Solla, en el camí dels Reis a Palma. Tot apunta que la moto circulava en direcció contrària i va xocar frontalment contra el turisme implicat a causa del fort impacte. Ambdós vehicles van quedar totalment calcinats.
I la Guàrdia Civil continua amb la investigació sobre la mort de 27 cans de caça localitzats dins una furgoneta de transport especial per animals a bord d'un vaixell que cobria la ruta entre Barcelona i Palma. El vaixell va quedar atracat, va atracar dissabte al port de Ciutat. El Seprona ha requerit que es practiqui una necròpsia a algun dels cans per determinar-ne la causa de la mort.
Perquè dins el vehicle hem de dir que han trobat també 9 altres animals que han sobreviscut, això sí, a la travessia, però presentaven mal estat de salut. L'empresa encarregada del trasllat dels cans ha emès un comunicat, tot explicant que s'han seguit a un protocol estricte. L'empresa encarregada del transport detalla que els animals viatjaven dins d'un furgó adaptat, amb cabines individuals i amb els sistemes de ventilació per garantir les condicions de seguretat. La majoria dels afectats són un grup de mallorquins aficionats a l'activitat cinegètica que tornaven de Lituània, on havien estat entrenant dels animals per la temporada de caça de la sega. Van ser ells mateixos qui van descobrir els cans. Tomeu Boades és president de la Societat de Caçadors de Veda de Sa Pobla.
La gent té molt poca xerrera, ara estan guardant bastant de silenci, estan molt afectats, i el que sabem és que un d'ells és que va baixar la bodega, pues va pujar d'una manera despavorida, els cans estaven morts i no donaven crèdit a el que havia passat.
I la presidenta de la Federació Balear de Caça, Marta Lliteres, diu que es posa a disposició dels propietaris per estudiar possibles accions legals i reclamar responsabilitats si n'és el cas.
I una vegada que Seprona hagi concluït en les seves investigacions, el que faran nosaltres serà pues, procedir legalment i aportar totes aquelles dades que nosaltres tinguem i considerem per poder demanar responsabilitat aquí per tot, perquè nosaltres no sabem si ja està a culpa de l'empresa, si ja està a culpa de la naviera o si ja està a culpa d'un tercer.
I la Federació Balear de Caça també ha lamentat els atacs i comentaris injuriosos apareguts aquests dies a les xarxes socials, on alguns usuaris han responsabilitzat els propietaris de la mort dels animals. Mentrestant, el partit animalista PACMA n'ha exigit responsabilitats.
I la Guàrdia Civil investiga l'aparició de dos cadàvers surant en aigües mallorquines aquest cap de setmana, un al Camp de Mà, Andratx, i l'altre a la platja d'Estranc, a Campos. Els dos estan en avançat estat de descomposició i no han pogut ser identificats. Escoltau l'informatiu matí d'IV3 Ràdio.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a Congrés Internacional Ramon Llull 2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu. Aquest divendres, per posar-vos al dia, després del butlletí de les 10 del vespre a IV3 Ràdio, vos oferirem els primers 8 capítols d'entre avui i demà, la radionovel·la.
A IV3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Són les 8 i 19 minuts. Els tècnics sanitaris endureixen la batalla contra el Ministeri de Sanitat i reclamen la requalificació professional i l'equiparació amb les titulacions d'Europa. Aquí a les Balears, els prop de 1.000 treballadors d'aquest col·lectiu pateixen una de les situacions més complicades per la crisi de l'habitatge. Avui està convocat el tercer dia de vaga. Els primers varen ser dijous i divendres passat i avui, aquesta setmana, faran vaga avui i demà.
Retreuen que les seves reivindicacions no s'han materialitzat després d'anys de demandes i avisen que si el govern espanyol no s'asseu a negociar, convocaran vaga indefinida. José Joaquín Durán, el president de la Societat Espanyola de Tècnics Superiors Sanitaris, denuncien que no poden continuar sent els invisibles de la sanitat.
No pueden ir a hacer sustituciones, sobre todo la gente que está empezando, porque el sueldo que cobran es menor que lo que le cuesta un alquiler, con lo cual al final eso le complica muy mucho la vida. Después en Baleares tenemos una circunstancia, es que, por ejemplo, nuestros mandos intermedios no están ni reconocidos a fecha de hoy. Nosotros seguimos dependiendo de direcciones de enfermería, las cuales en estos días de huelga nos están complicando muy mucho nuestro ejercicio de la huelga.
Cobren manco que la categoria professional en la qual haurien d'estar enquadrats, malgrat que són treballadors essencials, fan les analítiques, les mamografies, les proves de cribratge de càncer de colon, entre d'altres.
Nosotros somos los que hacemos los TAC, las resonancias magnéticas, o hacemos los PETA en medicina nuclear, las gammagrafías, o hacemos los tratamientos con radioterapia, los cuales nosotros hacemos la preparación, se estudia dónde hay que irradiar al paciente y nosotros mismos somos los que irradiamos a ese paciente, ¿no? O en el caso de la anatomía patológica, ahora que se ha puesto noticia el tema de los cribados en Andalucía.
Ara esperen que la ministra de Sanitat, Mònica García, els rebi i compleixi tots els compromisos assolits. De moment, no hi ha hagut resposta.
I aquesta setmana també comencen mobilitzacions aquí i arreu de l'Estat per denunciar que el sistema sanitari públic es troba en una situació crítica. Aquí a les Illes, la Plataforma Ciutadana per la Sanitat Pública ha preparat un manifest amb la intenció de millorar el seu funcionament. Entitats com ALES, Metges del Món i la Federació de Veïns de Palma ja han donat suport al document. Carme Moreno.
Quico Puigventós, membre de la plataforma, assegura que el sistema sanitari públic passa per una profunda crisi. Aquest deteriorament, diu, facilita la privatització i lamenta que la llista d'espera als hospitals no s'atura de créixer. Segons l'entitat, el passat mes de setembre es va arribar als 100.000 pacients que esperaven ser atesos pels hospitals de les Illes. Declaracions a Iveta Ràdio.
És a dir, no solament és una llista d'espera, sinó també que per les proves diagnòstiques i per l'atenció quirúrgica es puguin atendre adequadament. I el tema és que, a pesar de que es fan projectes, molta part també es deriven a la sanitat privada, segueixen estant en una situació bastant crítica, no?
Davant d'aquesta situació, Puigventós es mostra crític en l'actual gestió i també en la de l'anterior govern. És per això que reclama reforçar l'atenció primària i reduir les llistes d'espera als hospitals a través de la dedicació exclusiva dels CAP de serveis i de secció.
Això és com que treballes per una empresa i per la competència al mateix temps. Això no s'ha vist enlloc, no? Només en el cas de la sanitat. La política s'ha portat els darrers anys, tant en el govern anterior, d'aquí de Balears, com actualment, doncs és al revés, potenciar justament que els caps de servei estiguin en les dues àrees, no?
A més d'aquest manifest, aquesta setmana la plataforma ha preparat diferents actes. Un d'ells és la conferència del psiquiatre Ricardo Angora, que durant 20 anys ha cooperat en diferents projectes de salut mental a Palestina. Avui, a partir de les 8:30 del dematí, l'entrevistarem.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I ara, repassant de manera breu les notícies més destacades de l'actualitat internacional que passen per l'Afganistan, perquè al manco 15 persones han mort i més de 320 han resultat ferides en un terratrèmol de magnitud 6,3 que ha sacsejat el país aquesta matinada.
El sisme s'ha registrat a la una d'aquesta mateixa matinada d'hora local i s'ha deixat sentir amb molta força la capital, Kabul, també a províncies del nord i nord-est del país. És el segon terratrèmol important que afecta de l'Afganistan. Al setembre, ho hem de recordar, es va registrar un sisme que va deixar més de 2.200 morts i 3.600 ferits.
I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat Nigèria amb una intervenció militar per l'assassinat de cristians a mans d'islamistes radicals. A més, ha advertit que podria interrompre l'ajuda humanitària al país si el govern continua permetent aquestes morts i no protegeix els cristians.
Els Estats Units diu que no pot romandre impassible mentre es cometen aquestes atrocitats i, de fet, aquesta mateixa setmana Trump va anunciar que ha designat Nigèria com a país particularment preocupant i l'ha inclòs en una llista que permet la imposició de sancions i la reducció de l'ajuda militar.
I el Japó condecorarà el diplomàtic Josep Borrell amb l'Ordre del Sol Naixent, la màxima condecoració del país. Els atorga l'emperador del país i està previst que li entreguin el cap de l'executiu, li entregui la cap de l'executiu japonès el pròxim 11 de novembre al Palau Imperial de Tòquio.
Recordem que Borrell va ser ministre espanyol d'Afers Exteriors, president del Parlament Europeu, vicepresident de la Comissió Europea i també el representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat. Els premis els otorga l'emperador i seran lliurats per la cap de l'executiu d'allà en una cerimònia que se celebrarà al Palau Imperial de Tòquio o que li facin arribar en cas de no poder assistir-hi.
Són les 8 i 25 minuts, ara els esports.
Informatiu Matí. Esports.
Derrota del Mallorca a la Cartuja contra el Betis per 3 gols a 0. Magda Estelric, bon dia.
Bon dia. Nova derrota del Mallorca d'Arrasate davant un Betis que va deixar resolt el partit abans del descans amb 2 gols d'Antoni i un d'Abde. L'equip torna de Sevilla després de patir una de les golejades més dures d'aquesta temporada i tornar a mostrar febleses importants en defensa. Lucas Bergström va debutar a la Lliga com a porter del Mallorca substituint el lesionat Leo Román. És el tècnic Jagoba Arrasate.
Un paso atrás, porque veníamos de ganar en Sevilla, de empatar contra el Levante, pero si hoy es un paso atrás, sabemos que es un campo complicado, que es un buen rival, que aquí puedes perder, pero sí que no me gusta, pues bueno, esa fragilidad, un poco esa endeblez que hemos mostrado por momentos. Entonces, bueno, tenemos por delante una semana creo que muy importante, donde tenemos que trabajar, ser humildes, estar unidos y el domingo darle eso a nuestra gente para que se enganche también con nosotros y vayamos al parón con una victòria i con altra sensació.
El Mallorca té 9 punts i si l'Oviedo guanya avui el seu partit contra l'Osasuna...